10 i 6 del matí, fa dos anys, Caixa Sabadell celebrava els 150 anys de vida a bombo i plateret. Ara ja no en queda pràcticament ni rastre. Sumada Caixa Manlleu i Caixa Terrassa primer, diluïda dins de les sigles Unim després, més tard intervinguda pel FROP i des de finals de la setmana passada propietat ja del BBVA. Caixa Sabadell és ara ja només un record que el vent s'ha endut a una velocitat vertiginosa. Si dijous passat en conèixer la notícia parlàvem amb el comitè d'empresa d'Unim, avui tenim ocasió de fer-ho amb el cap territorial a Catalunya del BBVA, el senyor Xavier Caral. Molt bon dia, benvingut a La Bona Hora.
Molt bon dia.
Doncs esperem que ens pugui donar moltes dades perquè ens consta que hi ha moltes persones pendent de les seves paraules avui. Comencem pel principi. A nosaltres ens sembla gairebé impossible tot el que ha passat en només dos anys. Vostès des del BBVA ja seguien de prop tota aquesta trajectòria de la Caixa Sabadellenca, després Unim, les fusions, la intervenció, i ja ho veien com un caramel desitjable?
No, en absolut. El que sí que sabíem nosaltres és que el sistema financer espanyol, en general, havia anat cap a una deriva, diguéssim, que des del punt de vista de solvència en global feia perillar amb algunes entitats. I nosaltres sí que és veritat que davant, quan vam entrar la crisi i tot això, sabíem que algunes entitats financeres no sabien quines, no sabíem si bancs, si caixes, no sabien quines, pel que havia passat els últims anys, algunes entitats financeres tindrien problemes, i sí que és veritat que llavors nosaltres ens vam preparar, quan dic preparar vull dir que vam fer una reestructuració de les nostres pròpies xarxes d'oficines, ens vam estar preparats per la crisi que venia i ens vam predisposar a analitzar en el cas de que hi hagués entitats que estiguessin en fallides a estudiar-les. Però, evidentment, no en teníem ni idea de quina seria, de com aniria. No. Fins que el Banc d'Espanya o el FROM no ens han dit aquestes són les que estan malament, així no...
És a dir, el moment en què es plantegen adquirir Unim és fa escassos mesos.
Doncs quan surt a la venda, exacte, nosaltres vam fer la primera oferta no vinculant, va ser el mes de gener, crec que és el dia 20, no estic segur, en aquells moments, doncs, uns dies abans vam rebre el quadern de venda per part del Banc d'Espanya, que l'havia preparat un banc d'inversions, ens ho vam estar mirant i vam dir, escolta, això pot ser interessant, diem que sí, i ens sembla que va ser el 20 de gener, que llavors vam dir, escolta, hi volem anar. Vam entrar en el procés, vam firmar els documents aquests de confidencialitat que s'han de signar en aquests casos, i vam estar llavors treballant com altres entitats, el total eren 6, en tota en una espècie, una cosa es diu data room, que vol dir centre de dades virtual, que rebia informació, anàvem preguntant, i nosaltres i totes les entitats que pertanyen a aquest sistema anàvem rebent totes les dades que ens feien falta per poder analitzar la vàlua de l'entitat i poder fer una oferta.
Els va semblar interessant per què?
Bé, per què? Doncs hi ha dos factors. Un és el nostre propi i l'altre és el d'Unim. El propi quin és? BBVA Catalunya és la tercera entitat financera de Catalunya, després de les dues caixes grans, la Caixa de Pensions i Catalunya Caixa. Tenim una quota de particulars bastant elevada, però és un 7%, perquè el mercat a Catalunya està molt fragmentat. Nosaltres des de sempre a Catalunya hem volgut créixer. En el món de les empreses, sí que és veritat, les empreses grans, nosaltres sí que som els líders de Catalunya, no de les empreses petites, i aquí també volíem créixer, de les empreses micro, de les petites, i ens va semblar interessant perquè Unim, justament, tenia el perfil de clientela que nosaltres, diguéssim, esperem a tenir a Catalunya. No? Un milió de clients particulars, més o menys el mateix que tenim nosaltres a Catalunya, abans de l'adquisició, i tot aquest teixit de microempreses, d'empreses petites, en què estaven molt vinculades a les tres antigues caixes i al Banc Unim, i que ho trobàvem doncs, una oportunitat molt bona per accedir a aquesta clientela. Aquesta, diguéssim, és la nostra part d'interès. I després, quan van començar a mirar les dades, veiem que realment Unim doncs, tenia molts valors. Veiem que una plantilla de molt valor, d'una clientela molt vinculada a aquesta plantilla, normalment aquestes coses van lligades, quan la gent fa les coses bé, doncs els clients hi són fidels. Una cosa que ens va sorprendre positivament és que vam veure el 63% de la plantilla, perdó, dels clients d'Unim, són quasi bé exclusius de l'entitat, no treballen amb altres entitats, i aquest factor de proximitat, no? Llavors, escolta, doncs, vèiem que hi havia una cosa bona, i per altra banda, que tenia uns problemes molt determinats, però aquests problemes determinats que havien portat a l'entitat on l'havia portat, doncs, es podien quantificar, i això era el cost, diguéssim, de tot plegat, i un cop pues, fet els comptes, doncs, diguéssim, vam fer la nostra oferta.
Deixem repassar aquests tres punts clau que acaba de dir. Bona feina feta, proximitat, territorialitat i clients interessants. Començo per aquests últims.
Perfil interessants vull dir sobretot que encaixava
amb el nostre... Sí, entenc, amb el target que buscaven. Comencem per aquests últims. No tenen por de perdre en una part important perquè, igual que vostès aspiraven a un IM, hi havia altres, es parlava molt sobretot de Bankia i altres opcions, i sí que ens consta que molts sabadellencs, d'aquells de tota la vida, de Caixa Sabadell, van anar a demanar informació, saber quan hi havia de ser o no, amb la voluntat fins i tot de retirar el capital. Per això li pregunto, a vostès els fa por que en tant que BBVA no són unes sigles arrelades a Catalunya, sí que hi hagi aquesta part de pèrdua de clientela o de confiança?
Sincerament, pensem que tot el que s'ha fet de bo fins ara no veiem motiu per què no se segueixi fent. O sigui, la situació amb la que ha estat Unim aquests 2 anys ha sigut bastant difícil, molt difícil pels empleats, molt difícil. Malgrat que, jo crec que en unes circumstàncies, quan un banc està en possibilitat o amb uns rumors de fer fallida, és quan més possibilitats hi ha de perdre clients. Durant aquest període de 2 anys la pèrdua de clients que ha tingut Unim ha estat molt baixa i realment si durant aquests 2 anys els empleats han estat capaços de defensar la seva marca, la seva empresa, el valor de la seva aportació als clients, quan hi ha aquesta sospita de poca solvència, un cop s'esvaeix aquesta solvència, que al capdavall és el més important que la gent vol d'un banc, que sigui solvent quan deixa els dipòsits i que li pugui prestar quan en demana, doncs ara que això s'ha arreglat, ara que ja saben que no hi ha restriccions de crèdit i que podran demanar tots els que en tinguin necessitat i en siguin mereixedors podran demanar crèdit i per altra banda la gent pot deixar els seus estalvis sense cap tipus de problema de que els hi passi res, pensem que les fuites de clients seran molt petites i de fet en aquests 3 o 4 dies les poques coses que van dir la gent d'Unim és que inclús estan recuperant clients, no? És el servei d'un banc, prestar diners i donar solvència o confiança als diners que els deixen, això és el més important de tot i això sembla que ho tenim superat.
Sí que sap, però, que hi ha una part de tria emocional en el cas de caixes com aquestes, o nascudes gairebé entre la ciutadania,
clar.
No?
No, és veritat, hi ha un factor... Sí, això estic d'acord. Però és que les caixes han desaparegut totes a Catalunya. Ja no queden caixes. No queden caixes. Tot el que hi ha són bancs. La caixa, que jo entenc la part de nostàlgia, entenc que era un sistema que podia ser més o menys bo, però ja no en queden a Catalunya. Tot el que hi ha són bancs. Per tant, l'alternativa no existeix. I el que feien moltes d'aquestes caixes, nosaltres estem segurs que ho podem seguir fent. Aquest factor de proximitat seran els majors empleats, els empleats d'Unim seguiran treballant al seu lloc, seguiran tenint els mateixos clients. I altres valors, com podien tenir, temes que suposo que en voldreu parlar, de l'obra social, el que sigui, doncs són coses que nosaltres també ho podem fer perfectament i de fet ho fem. O sigui que estem segurs que podem trobar les fórmules de seguir respectant i continuant això. Per altra banda, també és el BBVA és el tercer banc de Catalunya, la tercera entitat financera de Catalunya, no és per casualitat. Dintre el BBVA Catalunya hi ha l'antiga Banca Catalana, el Mercantil de Manresa, la Banca Vilella de Reus, la Banca Carrera de Figueres, me'n deixo algun, el Banc de Barcelona, o sigui, el Banc Industrial del Mediterrani. BBVA s'ha configurat a Catalunya amb l'aportació de moltes entitats bancàries locals i ha fet el que avui és BBVA i és un conjunt de molts empleats. Som una de les 5 empreses que més treballadors té a Catalunya i tots els que treballen a Catalunya són catalans. O sigui que en aquest punt de vista no hi ha res a dir.
Aquelles tres potes ens quedaria la bona feina dels empleats. Si la reconeixen així, el lògic seria que es garantissin els seus llocs de feina. De fet, dijous passat, quan parlàvem amb el comitè d'empresa, ens traslladaven que era el seu màxim malestar i divendres ja començàvem a sentir una dada, que era la dels 1.300 treballadors que potser se n'anirien al carrer. Sí. Vostè la confirma o la desmenteix, aquesta dada? No s'amoïna, ha tingut els auriculars a terra.
Aviam, Nosaltres mai hem parlat de gent al carrer i mai hem parlat d'acomiadaments. Aquesta dada va sortir amb una conferència que es va fer als analistes el dijous al matí, per una web, per web, i en el que es va fer aquesta pregunta de quantes oficines es tancarien i quina reducció hi hauria, es va dir un màxim, fins a un màxim d'un 30% d'oficines. Són estimacions, però esclar, els analistes, els inversors, els hi has donat aquestes dades perquè ho volen saber i les donem i no les volem amagar. Fins a un màxim d'un 30% d'oficines i fins a un màxim de 20% de plantilla. Això és el que van dir. Mai han parlat d'acomiadaments, això queda clar. Sí que després s'han fet una interpretació potser molt ràpida i potser perquè mentre ens preparàvem doncs, per explicar-ho millor, doncs va sortir l'altra notícia, no passa res, però després ho m'ha explicat millor. No cal fer acomiadaments. O sigui, un dels valors que hem trobat nosaltres amb aquesta compra és l'encaix generacional que hi ha entre la plantilla actual de BBVA i d'Unim. La plantilla BBVA en aquests moments és una plantilla que té una antiguitat mitja molt elevada. Que tinguis una idea, una tercera part de la plantilla té més de 55 anys. I, per altra banda, la plantilla Unim, perquè ja ve d'una reestructuració, tot això, em sembla que dues terceres parts, més o menys, té menys de 40 anys. Per tant, una de les coses que ens encantava d'aquesta adquisició és que encaixava perfectament. No tinc cap mena de dubte que el futur de BBVA Catalunya és la plantilla actual d'Unim.
Vol dir que els llocs que es perdrien serien de la plantilla de BBVA?
Bé, el que volem dir és que d'aquests 1.200, perquè si fas els nombres aquests, el 20% sobre la plantilla actual, pot ser un màxim de 1.200, són excedents que tindrem els pròxims 3 anys, en la xarxa actual d'oficines. D'aquests 1.200, una part els podem reubicar perfectament, no sé quina part, això ho anirem veient, però, per exemple, aquí a Catalunya, per tenir una altra dada, hi ha 300 empleats de BBVA que treballen per serveis centrals del grup a tot el món i que estan aquí a Catalunya. Aquests serveis centrals que estan de tot el grup i que estan aquí a Catalunya podien créixer, per exemple. Això ho hem d'anar mirant, hem de donar oportunitats amb això. I algunes seran. Després segur que hi ha empleats del que serà el nou BBVA, que és BBVA antic més Unim, que potser voldran doncs, córrer l'aventura d'anar amb altres unitats nostres del grup a altres parts del món. Seran poquets, això ja ho sé. Però segur que alguns que vulguin fer carrera, que tinguin interessos, ho podran fer i aquesta oportunitat la tindran. I després tenim el recurs que hem utilitzat nosaltres durant els últims anys i moltes vegades de les prejubilacions. El nostre banc hem fet des de l'any 2000 reestructuracions de plantilla molt més fortes d'aquestes xifres que estem parlant, molt més. I ningú ha sentit soroll d'això, mai s'ha parlat d'una altra cosa. Mai s'ha parlat, diguéssim, de sortides traumàtiques de gent de la nostra entitat. Aquest sistema de prejubilacions, que són prejubilacions, i també ho vull deixar clar, que són privades, que les fem a costa del propi banc, no costen ni un euro al contribuent, és un pacte que s'arriba amb el treballador que té una certa edat, amb el qual doncs, se li paga uns diners, que equival doncs, a un sou determinat fins al dia que oficialment rep la jubilació de l'Estat. Aquesta és una solució que nosaltres hem fet servir molt en el passat, i que en aquests 3 anys farem servir molt.
Això és voluntàriament? És per jubilació
sí, sí, clar, això sempre és voluntari. Sí. Puc dir una cosa, que a partir dels 55 anys, no et diria el percentatge, però hi ha gairebé dos terceres parts de la gent que prefereix acollir-se a això que seguir treballant. Però és voluntari. Però tenim gent de sobres, o sigui, en aquest moment ja podríem fer les 1.200, o sigui, ja aquest any, amb els podríem fer. El que passa que això no es pot fer en un any. No pot fer un any, ha de ser gradual, ha d'haver un intercanvi de coneixements, no es pot perdre res del que tenim, o sigui, ni la part d'Unim ni la part de BBVA, diguéssim, la gent que està treballant pot desaparèixer sense passar el seu coneixement a uns altres. Això ho hem de fer d'una forma gradual, perquè si no, la compra que hem fet no té cap mena de sentit. El que he dit al principi, que el que volem és mantenir tot el que ja, no? Per tant, això jo us asseguro que serà d'una forma progressiva i no traumàtica.
No hi ha previst cap ERO?
No, absolut. És que no ho hem fet mai nosaltres. Aviam, i és que no ho hem fet. Mira, jo no puc posar l'ama al foc de que algun dia no pugui ser, perquè és clar, un pot perjudicar, però escolta, amb el malament, amb la crisi que hi ha ara, i no m'ha hagut de fer, fixa't, és difícil pensar que alguna vegada ho fem, no? Però és que la nostra forma, hi ha una dada, tenen una dada. Nosaltres hem estat l'any passat la millor empresa per treballar a Europa i una de les 12 primeres del món, després d'empreses conegudes, marques molt conegudes. i això són estudis que es fan internacionalment per empreses que es dediquen a això, i això per què és degut? Per, bueno, nosaltres tenim una vinculació amb els empleats, una forma de tractar els empleats. Pensa que tots els nostres empleats, entre l'1 i el 2% del seu temps, el dediquen a formació. Quan un inverteix a formació, és que, no sé, pensa en els seus empleats per un període molt llarg de temps. Nosaltres no fem servir els empleats, ara surts, ara entres. La gran majoria dels nostres empleats porten... Jo porto 25 anys treballant al banc, però... Clar, depèn de l'edat que té cadascú, però és que gairebé tothom hi ha estat treballant tota la vida. Tenim una vinculació molt, molt estreta amb els empleats. Puntualment pot haver-hi un que estigui més d'acord o desacord, però ens agrada treballar, diguéssim, ens agrada pensar que els nostres empleats tinguin unes condicions, doncs, per poder fer la seva feina ben feta. Amb aquesta mentalitat, un ERO no hi entra. Han d'anar molt malament les coses per poder... Abans penso que faríem altres coses...
Es pot donar la circumstància que treballadors d'aquí, de les oficines de Sabadell o fins i tot de Catalunya, siguin desplaçats a altres oficines fora de Catalunya, en altres indrets, en aquesta redistribució, reorganització?
Ara em costa molt de saber-ho. Per general, en general, nosaltres ens agrada que la gent treballi el més a prop possible d'on viu. Això no sempre és possible, és veritat. I en situacions puntuals d'emergència, doncs en els propers 2 o 3 anys, que la cosa serà més, hi haurà més concentració, doncs és possible que algú li demanem puntualment que faci una cosa d'aquestes. Sempre és de forma voluntària, i en tot cas, complint tots els requisits i tot com ens... No ens agrada molt, perquè al final és complicar la vida. No ens agrada... Clar, al final també una cosa que és molt difícil, però una cosa que també ens preocupa és la conciliació amb la vida familiar. Que la gent hagi de viatjar molt cada dia, doncs això repercuteix a la vida familiar. No? També et dic una cosa, que és clar, no sé ara com anirà tot això... És possible que els primers 2 anys sigui més complicat, sí? Però la nostra tendència, la nostra voluntat és que la gent pugui treballar el més possible a prop, com t'he dit abans, d'on viu. Sí que és veritat que després hi ha algunes persones que potser volen fer carrera, estan disposats a fer algun sacrifici superior, no? Però la gran majoria de la gent, si podem, fem això. Anem quan és possible, eh?
Anem a les oficines. Què passarà amb elles? Vostè deia fins a un màxim de 30% es podrien tancar totes d'aquí, de la nostra ciutat, àrea d'influència. Les que es mantinguin canviaran tota la imatge, mantindran d'alguna manera. Li dic perquè ara sí. Es donava la circumstància que oficines que ja eren d'un IM mantenien el Caixa Sabadell al costat, sí. Precisament per aquella territorialitat, identificació. No sé com es plantegen tot el canvi d'imatge de marca.
Bé, és molt d'hora, Tingues en compte que estem a dimarts, això va ser dimecres al vespre passat. Aquestes coses, per fer-les bé, s'ha de parlar amb la gent, s'ha de parlar amb els clients, s'ha de conèixer les sensibilitats que hi ha en cada cosa, i ara és molt d'hora i nosaltres estem oberts a qualsevol cosa. Ara, parlant d'oficines, no? Aviam, el món bancari, això, independentment de la crisi, va a una circumstància en què cada vegada hi haurà menys oficines i seran més grans. Aquesta situació que hem viscut a Espanya, que només passa en el nostre país, de que hi ha tantes oficines bancàries per metro quadrat, això finalment desapareixerà. Això no era rendible, no tenia cap mena de sentit. Llavors, independentment de tot això, qualsevol de les caixes que existia abans, nosaltres mateixes, aquesta reestructuració que vam fer el 2007, això va a que hi hagi cada cop menys oficines, segurament més grans i amb més empleats, això és veritat. Per això sempre diem que la proporció d'oficines que es tancarà en el futur, no només nosaltres, sinó les altres entitats, serà superior als empleats, perquè els empleats sempre en fan falta mentre tinguis clients. No? Llavors, jo al tema de les oficines hi donaria importància relativa, perquè això passarà. Fixa't que nosaltres, a BBVA, tenim un servei i ja tenim ara 50 gestors amb cartera que es relacionen amb els seus clients a distància. I jo vol dir que els clients aquests no van per res a les oficines, parlen amb el seu gestor per internet, per telèfon, és un gestor que està assignat, saben com es diu, amb noms i cognoms, i pel mòbil, sempre que volen el truquen, li envien a internet, però ja no van a l'oficina. Aquest servei ara són 50, però qui et diu que d'aquí 5 anys no puguin ser 500 persones? Perquè la gent no té tanta necessitat com abans d'anar a les oficines. Per tant, el món ens porta cap aquí. El tema de les oficines jo li trauria importància. Sempre n'hi haurà, per l'altra banda, sempre n'hi haurà. Llavors, em deies lo de la marca, no? Em deies així. El tema de la marca haurem de valorar. Jo, Estic convençut que la marca Unim la farem servir d'una forma o altra, perquè sempre ens identificarà amb el territori, amb aquest origen que hem tingut aquí. És prou important la compra que hem fet, i estic dient que estem duplicant la nostra presència a Catalunya. Segur que la mantindrem d'una forma o altra, hem de veure de quina forma. Però per fer això hem de parlar amb empleats, hem de parlar amb clients, hem de veure, diguéssim, què anem de fer això, com ho podem fer de la forma millor. Però és molt d'hora, també estic parlant de coses que...
La marca Sabadell?
La marca Sabadell no sé ni si és nostra, perquè, clar, és Caixa Sabadell, això haurem de mirar quan es va constituir el banc Unim. Dubto que la marca es passés al banc. Imagino que es quedaria a la fundació, que encara existeix. O sigui, que crec que això no deu ser ni nostre.
I anem a l'obra social, com vostè ja intuïa que li preguntaríem. Cal recordar que quan es va crear Unim es van crear dues branques completament diferenciades, la secció financera, que és la intervinguda, i la secció social, que és la que a hores d'ara continua funcionant per bé que amb la meitat del capital de què disposava. Quins plans tenen? Perquè vostès han adquirit la part financera. Quins plans tenen respecte a la relació, a possibles inversions, ajuda en aquesta part més social d'Unim?
Sí. El nostre plantejament, com he dit, al davant, és continuar amb tots els valors que tenia Unim. I quan dic Unim, dic més les tres caixes que hi havia darrere que la pròpia Unim. Aquests valors principals d'Unim eren la proximitat, la identificació amb el territori, la consciència social. Tot això volem seguir-ho, perquè si era un valor d'una marca que funcionava tan bé, doncs ho volem continuar. Llavors, com es diu molt bé, això no depèn de nosaltres. La nostra voluntat és d'asseure'ns amb la gent que porti ara l'obra social d'Unim i mirar de quina forma podem col·laborar. Tenim totes les ganes de fer-ho, i a més som especialment conscients que, sobretot, que és la part assistencial, això és una cosa que ens preocupa moltíssim, la gent ja ens ho ha fet arribar, doncs la part assistencial, evidentment, però hem de seure, hem de mirar, no sabem com es gestiona. El que no farem nosaltres, no hem fet mai, és passar un xec i dir, segueix amb això no, perquè clar, al moment que nosaltres doncs d'alguna forma ens comprometem a alguna cosa, ens fem responsables, també volem saber com es gestiona, a què es dediquen els diners, com es fa, i per tant en aquest sentit inclús treballant més gent potser es pot millorar coses de les que es facin ara, però sí que tenim tota la intenció del món de que això, aquest esperit que hi havia, aquesta responsabilitat social que hi havia, que també tenim al nostre banc, nosaltres a l'any dediquem 75 milions amb això, en temes educatius, en temes de sanitat i en temes de cultura. Per tant, és una cosa que encaixa perfectament amb la responsabilitat social que té la nostra entitat, i quan dic 75 dic a tot el grup, no a Catalunya. Però Catalunya és una part molt important. Nosaltres som sponsors de la Fundació Miró, hi ha molts hospitals, diguéssim, importants a Barcelona i a Catalunya, doncs que tenen contribucions nostres. Per tant, tot això forma part de la nostra forma de ser, i buscarem formes de seguir d'alguna forma amb el que s'està fent fins ara. Encara no m'he segut, no he tingut temps, perquè ara aquests dies els hem dedicat a explicar les coses el millor possible a totes les persones com vosaltres que ens ho pregunteu, però ja m'han trucat els de l'obra social, i la setmana que ve ens veurem i comencem a parlar.
Ens quedaria la part de la clientela. Al principi de tota aquesta entrevista vostè ha deixat anar unes frases molt contundents que jo he apuntat automàticament, no? No hi ha restriccions de crèdit, tothom que se'l mereixi el tindrà, la gent busca solvència bàsicament d'un banc i nosaltres la tenim i la donarem. Això és agosarat en aquests moments prometre-ho si no es pot complir al 100%. Sap vostè que l'economia catalana depèn més que mai de que s'obri l'aixeta, i els bancs són molt reticents a fer-ho en aquests moments.
Sí, no nosaltres. Nosaltres hem guanyat quota de mercat. De fet, des que ha començat aquesta crisi, l'any 2007, nosaltres hem guanyat quota de mercat. El fet perquè nosaltres volem créixer a Catalunya és perquè estem convençuts de totes les geografies de tot el món on BBVA hi és implantat. Catalunya és una de les zones a mig llarg termini que més potencial econòmic hi veiem. I per tant veiem una oportunitat molt important per créixer. Aquest potencial passa per les empreses. I nosaltres per això fem aquesta. O sigui, no creixeríem a Catalunya si no penséssim donar crèdit o no penséssim tenir dipòsits als nostres clients. O sigui, nosaltres som una empresa pública, per tant no estem fent res que no encaixi la nostra visió, que en mig i llarg termini ja ho estem fent, estem donant crèdit. És veritat que les normatives actuals, europees i espanyoles, ens han complicat una miqueta, però bé, escolta, nosaltres estem donant crèdit. El crèdit és car, i això, les normatives ens han portat això sí que és veritat. Però nosaltres a tot el que necessiti crèdit i se'l mereixi, clar, ha de ser algú que amb criteris, diguéssim, bancaris, doncs se li pugui donar, no? Però és que per això ho fem, és el nostre negoci.
Amb els criteris actuals no se li dona pràcticament ningú, senyor Grau.
Bueno, nosaltres estem donant crèdits cada dia. Jo no...
Petits empresaris, autònoms, estaran al costat d'aquesta gent?
Sí, és que si poséssim del crèdit aquí hi ha moltes coses, I ara, pensa que el que nosaltres no fem, i això té bastanta lògica, és amb empreses amb les que mai hem treballat, que fa 5 o 6 anys, doncs van deixar de treballar amb nosaltres o no van voler treballar amb nosaltres perquè les garanties que els exigíem o els preus que els donàvem no els volien i van anar a treballar amb un altre. El que no fem és l'empresa que fa 5, 6, 7 o 8 anys, quan tot això anava molt bé, va deixar de treballar amb nosaltres o no va voler treballar amb nosaltres i ara està malament, anar-li a donar crèdits. Si quan les coses anaven bé, no hem pogut ser clients, no esperarem que vagin malament si l'empresa va malament. Ara, els clients nostres que han tingut problemes sempre ens han trobat i sempre hem estat allà. Sempre. I els que ara no siguin crèdits, no siguin clients mai, volen venir a ser clients i veiem que ho poden ser així, ho estem fent clients nous cada dia. I amb aquests està evidentment qui som.
Els que han signat hipoteques amb vostès també troben aquesta màniga ampla o mà estesa?
Els que han signat hipoteques i volen quedar-se amb la casa, saben que amb nosaltres es quedaran amb la casa. Això no diguis que... El que ha signat una hipoteca per comprar-se una casa i per voler-hi viure i per voler ser-hi tota la seva vida, amb nosaltres sempre troben la solució de quedar-se. Això t'ho puc assegurar.
Una última cosa. Vostès pagaran les preferents que Unim ha dit que no pot pagar?
Aquest és un tema que ara no et puc comentar, perquè per quasi per un tema restrictiu, o sigui, nosaltres Unim no depèn, no sé si hem comentat al principi, nosaltres no tindrem les claus d'Unim fins d'aquí 3 o 4 mesos. I per tant no és una entitat nostra. I el Banc d'Espanya ens ha demanat que fossin molt curosos amb les declaracions que poguessin fer sobre això. Jo aquí només et faré un comentari. Hem comprat Unim per fer clients i per satisfer els nostres clients. La política del nostre banc, amb totes les qüestions d'aquest tipus i d'altres que han sortit, sempre han estat a favor del client. Quan nosaltres tinguem la propietat definitiva d'Unim, podrem donar segur una forma més satisfactòria, almenys, de les expectatives que té. El que passa que ara no puc dir molta cosa això perquè el Banc d'Espanya no ens deixa pronunciar-nos en aquest punt. Però hem comprat Unim per fer clients i per fer bons clients.
Això vol dir que saben la resposta, però encara no ens la poden fer pública. Xavier Caral, el cap territorial de Catalunya, el BBVA, moltíssimes gràcies. Li hem preguntat tot el que volíem. Esperem que quan es faci efectiu això tinguem o ens doni de nou l'ocasió per anar comprovant totes aquestes dades i veure com es fa la implantació. Moltíssimes gràcies per ser en directe a La Bona Hora.